Arribant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Hi ha persones que dediquen tota la seva vida als altres, des d'àmbits i accions diferents i complementàries, però sempre amb voluntat de servei. Com avui, el nostre convidat. El nostre convidat al divan investiga per curar, però sobretot per prevenir. El nostre convidat d'avui al divan estudia i ensenya. La universitat acull i eixampla el saber, el democratitza. El nostre convidat d'avui al divan escolta. Escolta altres investigadors com ell mateix, però sobretot escolta i mira els ulls dels seus pacients en la consulta i crea un espai íntim de col·laboració i complicitat. Si la medicina és el vals que ballen plegats la ciència i l'art, avui ens complau conversar amb un primer ballarí. Ha dedicat la seva vida a estudiar un òrgan clau del cos que fa digerir, neteja i emmagatzema energia. És essencial que estigui sa, però sovint ens passa per alt i no el tractem prou bé. El fetge, si arriba a estar malalt, potser ja està massa malalt. Per això ara té entre mans un projecte internacional de recerca molt important que aportarà salut a les nostres vides. Avui volem conèixer més el catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona i hepatòleg de l'Hospital Clínic Pere Ginés. Doctor Ginés, benvingut al divan de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies, gràcies per la invitació.
Com està? Com està?
Estic bé, estic bé. Estic
està
molt bé?
Sí, sí, sí. Vostè ho diu a la consulta. Sí. Com està? Com
sí,
es troba?
Sí, sí, sempre això que ho preguntem. Digui, sempre ho preguntem perquè, en certa manera, és molt important que sapiguem els nostres pacients pues, com es troben, no? Com estan, no només com estan de salut física, sinó també com estan d'ànim.
Com estan d'ànim, com estan de benestar emocional.
Correcte, correcte.
Cada vegada més saben que l'ànim, diríem, té molt a veure, finalment, amb la curació, no? Amb el pronòstic. El diagnòstic és seu, però el pronòstic...
Molt, molt. Té molt a veure amb la situació de la família, té molt a veure amb la situació del pacient i amb la manera com una persona enfoca la malaltia, si ho enfoca amb ànim i amb ganes de curar-se i amb ganes d'estar millor, sempre és molt... és un valor afegit per ell.
Fa molt poques setmanes, era el març passat, que van fer un congrés, una trobada a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Medicina Internacional, investigació sobre el fetge. Vostè, Flav, empenyent, liderant. Què és? Què serà això? Perquè sé que serà molt important.
Sí, bueno, això es tracta d'un projecte de recerca, que és un projecte de recerca financiat per la Unió Europea a través d'una institució que es diu Innovation Health Initiative, que és de col·laboració público-privada, i a nosaltres, a tot un grup d'investigadors d'Europa i també alguns dels Estats Units, se'ns ha concedit un projecte, els diners, per portar a terme un projecte que la idea que té és voler canviar una mica la manera en com fem el diagnòstic de les malalties hepàtiques cròniques i en especial de la cirrosi hepàtica, amb el sentit de que el que volem és diagnosticar la malaltia abans de que s'hagi produït. És a dir, això pot semblar una mica difícil, però identificar aquelles persones que realment tenen un risc molt alt de desenvolupar la malaltia, poder identificar la causa i tractar-ho abans de que la malaltia es manifesti, no? Llavors això seria la millor situació perquè en el cas de les malalties del fetge, en particular de la cirrosi i en moltes altres malalties, sempre és millor que la malaltia no s'acabi desenvolupant, no? I per tant, prevenir la malaltia és una manera de fer un tractament que és la millor, no? Perquè és la que cura més, diguem.
O sigui, la prevenció ja formaria part del tractament en realitat.
Sí, correcte. Sí, perquè s'hauria d'aplicar una sèrie de tractaments bàsicament per evitar la causa que està danyant el fetge. És a dir, hi ha moltes causes que poden fer mal en el fetge i es tractaria de que nosaltres les identifiquéssim abans de que la malaltia greu es produeixi. I les malalties del fetge tenen una particularitat que és que el desenvolupament d'una malaltia greu del fetge dura molts anys, de l'ordre d'uns 30 anys de promig, no? Llavors una persona la comença a desenvolupar quan és jove, quan té 20 o 30 anys, i la malaltia no es manifesta fins que no en té 50 o 60 o 70, no?
Però no ho sap.
Però no ho sap perquè no li dona símptomes. I llavors això La idea és identificar en aquestes persones, abans que la malaltia se'ls hi hagi generat, veure quina és la causa que en aquell moment, diguem, el procés que li està danyant el fetge, i intervenir en aquell moment, no? I llavors, en resum, bàsicament es tractaria de tenir els, no, els fetges de la població amb una millor salut del que estan actualment, no? Tot i que és un òrgan que se'n parla relativament poc.
A mi quan em diu els fetges de la població, sí, com els començo a veure, sí, com amb un prestatge,
sí,
diríem.
Sí, sí, sí.
Però saber com estan els fetges, perquè és essencial per a la vida, és a dir, de la manera que vostè ho diu, és esclar, quan ja la malaltia, diríem, ha començat, no? Diríem, ha irromput, ja dona senyals, sovint no hi ha eines per curar-la.
Sí, correcte. Quan es tracta d'una malaltia avançada, com la cirrosi avançada, l'única eina que pot curar és el trasplantament de fetge.
Uh-huh.
El trasplantament de fetge és un tipus de tractament que no es pot fer tothom perquè està limitat per al nombre de fetges que hi ha disponibles.
És clar.
I a la vegada, perquè és un tractament que no arriba a totes les persones del món, perquè és un tractament molt car, que només és disponible per als països rics. En aquest cas, nosaltres estaríem en una situació de país ric perquè la persona que necessita un trasplantament de fetge se li fa, no?
Se li fa des de la sanitat pública,
correctament.
Eh?
Correctament. Però no a tots els països es fa, fins i tot no a tots els països rics, totes les persones tenen accés. Nosaltres tenim la sort d'estar en un país que la medicina, diguem, és pública i és universal i que és una medicina de país ric, encara que a vegades ens puguem queixar de que no funciona tot el bé que ha de funcionar, no? Aquest és l'únic tractament que és capaç de curar una malaltia greu del fetge, no? Tots els altres tractaments només pal·lien una mica la situació. Per tant, quan estem parlant de que és un tractament difícil i complex i que no pot arribar a tothom, llavors l'única solució és que aquesta malaltia no s'arribi a desenvolupar. I, per tant, identificar-la abans de que sigui massa tard i li puguem posar remei. Aquest és bàsicament l'objectiu del projecte.
És a dir, fer una mena de, estava mirant aquí en anglès, de screening, no? De cribatge, però es pot fer un cribatge a tota la població?
Sí.
Són molts, eh? Si ara mires Catalunya, gairebé 8 milions. Com podem saber com estan 8 milions de fetges,
doctor
Ginés?
Això és complex. Això és complex. Es fa cribatge de tothom amb determinades situacions, per exemple, amb cribatge de determinades malalties neonatals, amb tots els infants en el moment de néixer, però amb la persona adulta ja és una mica més complicat, però existeixen maneres, per exemple, amb el que es fa en el càncer de colon, no?
Uh-huh.
S'identifica situacions que poden ser de risc a partir d'una determinada edat, per exemple, en general, abans dels 40 anys és difícil de tenir una malaltia del fetge greu, no és impossible, però és menys probable, i llavors el que es fa és que s'estratifica amb grups de risc a la població. És a dir, es tracta d'identificar quines són les persones que tenen més risc als grups de persona i en aquests grups cribar-los, que és el que es fa, per exemple, amb alguns tipus de càncer, com ara el càncer de colon o el càncer de mama. No?
El càncer de mama, però el càncer de mama ja arriben a totes,
sí,
les dones durant un període d'anys molt, molt llarg, no?
Sí, sí.
Diríem, seria incloure aquí també el fetge, i a partir de quines edats?
En realitat, bueno, el que estem intentant demostrar és veure si aquest cribatge és efectiu. I, per tant, en aquest moment estem parlant només d'un projecte de recerca,
sí,
i, per tant, hem de demostrar que això sigui efectiu, i quan sigui efectiu, llavors, els serveis de salut dels països hauran d'implementar-ho, no? Però si haguéssim de dir alguna cosa en el moment actual, hauríem de parlar probablement a partir dels 40 anys. Tot i que en determinades societats, que són les que tenen un estil de vida que no és tan saludable, o el menjar que no és tan saludable, per exemple, a Anglaterra, als Estats Units, s'han identificat malalties greus del fetge, tipus cirrosi, en persones que són molt joves, de l'ordre de 25, 30, 35 anys. Això és poc freqüent,
sí,
però tenint en compte que la població menja cada vegada pitjor i té uns hàbits, diguem, d'activitat física, per exemple, que no són els que haurien de ser, cada vegada amb una vida més sedentària i menjant més del que necessitem menjar, això genera una epidèmia d'obesitat, que ja la tenim aquí. L'obesitat és un factor de risc de desenvolupar de malaltia hepàtica greu, no?
O sigui, en el punt on som, vostès el que han de demostrar és que s'ho val fer aquest cribatge a tota la població. I com ho poden demostrar? Això, perquè a mi em sembla una evidència, sí, que si mires a tothom alguna cosa més clara trobaràs, no?
Sí, el que passa és que s'ha de veure diferents coses. S'ha de veure quin és el percentatge de persones que identifiques i que realment tenen la malaltia. S'ha de veure que no hi hagi el que se'n diuen falsos positius, és a dir, una persona que et penses que té la malaltia i en realitat quan ho mires bé no la té. Si tens molts d'aquests falsos positius, el teu sistema no funciona. S'ha de veure el nombre de persones que et deixes a darrere, és a dir, que penses que no tenen la malaltia però en realitat la tenen. I després altres coses que s'han de veure és que el teu procediment no faci mal, que sigui un procediment molt poc invasiu i que no faci mal, i idealment però que pugui ser aplicat en el sistema sanitari, que sigui cost efectiu, és a dir, que el cost no sigui gaire alt. No?
I això seria amb una analítica de sang que ho podrien arribar a trobar?
Nosaltres en el que estem pensant en aquest moment és utilitzar una analítica de sang bastant simple que es pugui acoplar, diguem, amb una analítica de salut, de revisió de la que fan les empreses,
sí,
i que serveixi per veure com està el fetge. I llavors això ens identifiqui les persones que realment estan en risc de desenvolupar una malaltia hepàtica en el futur. O sigui, estem intentant predir el que els hi passarà en el futur i en les persones que ens sembli que en el futur poden tenir una malaltia greu és en aquelles en les que haurem d'actuar.
Quan ho tindran demostrat, això, doctor Ginés?
El projecte aquest és per 6 anys.
6 anys?
Sí. Totes les coses per demostrar en medicina costen molt. I, per tant, un durant la seva vida no pot pretendre demostrar moltíssimes coses.
Però aquesta sí, no? Aquesta la vol demostrar vostè?
Llavors, aquesta la intentarem demostrar, però és un equip molt gran, de diferents països, gent molt experta, i que tenen experiència doncs, en el tema, i nosaltres pensem de tenir resultats doncs, d'aquí probablement 5 o 6 anys. En realitat ja estem treballant en projectes previs en aquest, no?, que són una mica menys ambiciosos i en aquests tindrem resultats probablement d'aquí un parell o 3 anys.
I ens aniran bé, també diríem, per com tenir més educació.
Correcte.
per a la població.
Sí, és que una de les qüestions que em sembla que és important de la recerca és explicar la recerca i, en certa manera, disseminar informació important en relació a la salut de la població, no? I això és una cosa que els metges, en certa manera, durant anys hem oblidat una mica, i en especial me refereixo, per exemple, als metges que ens treballem sobre les malalties del fetge, perquè la gent sí que pot obtenir fàcilment informació de les malalties del cor, de les del cervell, però el fetge sembla que no existeixi.
Doncs ara ho està fent, i li agraïm, doctor Ginés.
Exacte.
Perquè vostè quan va ser l'última vegada que es va menjar un croissant?
L'última vegada que m'han menjat un croissant?
Sí, és la pregunta, eh?
Sí. No, en realitat me'n menjo molt pocs, però potser fa 3 setmanes o un mes me'n vaig menjar un.
Quants croissants ens hauríem de menjar al mes com a màxim, doctor Ginés?
Bueno, depèn de totes les altres coses de bolleria industrial que ens mengéssim, però probablement no ens n'hauríem de menjar més d'una a la setmana i probablement ens n'hauríem de menjar potser només una al mes.
Un croissant al mes?
Sí.
Però si tu vas a la pastisseria,
sí,
i allà que t'hi posen aquella cosa que brilla,
sí,
la clara,
sí,
i és de mantega, i
això,
és francès...
Mira, ha de tenir en compte que ells volen vendre,
sí,
però nosaltres hem de procurar per la nostra salut. I llavors, els menjars d'aquest tipus, que si en menges gaire fan mal,
sí,
tenen 2 característiques. Una, els fan molt atractius a la vista.
Ah,
i llavors això
entra pels ulls.
Entra pels ulls.
Sí, sí.
I segona, els fan molt atractius en el paladar. I llavors, en general, les coses que engreixen més són les que són més atractives pel paladar. Les coses que primen, com ara, que no engreixen, com ara la verdura i tot això, doncs, tot i que és bona, doncs no és tan atractiva el paladar perquè no té sucres i no té substàncies que...
Clar, però vostè, diríem ara, el croissant al mes que ens permet menjar així a la població en general... Per què només un? És a dir, no és només una qüestió que ens engreixi, perquè ja no és això. Què té de dolent? Què té?
Bueno, el que té de dolent té que veure amb una sèrie de substàncies que fan que la persona, si el menja amb una certa quantitat, s'engreixi. I hem de tenir en compte que si, per exemple, una persona als 30 anys pesa 70 quilos i als 50 anys en pesa 100,
sí,
no? Diguem, ostres, s'ha engreixat 30 quilos.
Uh-huh.
És a dir, ha guanyat el 50% del pes. Però si ho dividim per als mesos que hi ha en 30 anys, aquella persona s'ha engreixat uns 100 grams cada mes, o menys, a vegades 30 o 40 grams al mes. 30 o 40 grams al mes és un croissant. Llavors, el que vull dir amb això és que només petits increments del nombre de calories que una persona necessita determinen que a llarg termini aquella persona s'engreixi molt. I això per al fetge és dolent, perquè aquest greix que la persona acumula i que el lloc on ho acumulem doncs és en els mitjalins i que tothom sap d'això, si hi ha el cinturó, que ens ho hem de deixar anar un punt perquè ens hem engreixat una mica, a nivell del fetge determina que s'hi posi greix, no? A les cèl·lules del fetge. Les cèl·lules del fetge no tenen gens de greix. Amb una persona completament sana, amb una persona adulta sana o amb un infant sa, no tenen gens de greix. Només tenen greix quan la persona guanya pes. I llavors aquell greix es deposita en el fetge i això és el que col·loquialment es diu un fetge gras.
Però si és una mica no passa res, o sí que passa, doctor Ginés?
Si és molt, depèn de la intensitat. Idealment no n'hi hauria d'haver gens.
Perquè si n'hi ha, què passa?
Perquè si n'hi ha, el problema que hi ha és que no amb totes les persones, però amb una part significativa, el greix genera inflamació del fetge. I aquesta inflamació és una inflamació que no fa mal, la persona no nota absolutament res, i el problema de la inflamació crònica és que genera el que nosaltres en diem fibrosi en el fetge, que són cicatrius, bàsicament, com una cicatriu que puguis tenir a la pell. Això va fent cicatrius a dintre el fetge. Si n'hi ha molt poques, no passa res, però a mesura que se n'hi van formant més, el fetge es transforma en un òrgan que es torna dur i rígid. I llavors, amb el pas del temps, deixa de poder fer les seves funcions adequadament, i llavors això és el que nosaltres en diem cirrosi, no? Aquesta és una causa de cirrosi, el fetge gras degut a que una persona pues, pesa més del que hauria de pesar, no?
Però hi ha sobrepès, no només una obesitat, sinó un sobrepès.
Sí, però és que amb el sobrepès també passa. Hi ha menys greix en el fetge, però també passa. A vegades veiem persones que tenen cirrosi, els hi diagnostiquem, no han begut a la seva vida, o han begut molt poc, i l'únic que tenen és un sobrepès. I aquell sobrepès, probablement amb uns condicionants genètics que pot tenir aquella persona, que no es coneixen del tot, però que cada vegada se sap més, determinen que amb el pas del temps, aquell lleuger sobrepès que tenia la persona li ha provocat fetge gras, i el fetge gras determina que s'hi facin cicatrius en el fetge, i quan té 50, 60, 65 anys, la persona té una cirrosi i no se n'ha enterat perquè s'ha trobat sempre bé, no? Llavors nosaltres el que intentem és identificar aquestes persones que estan en la fase de desenvolupar una cirrosi abans de que la tingui.
Per tant, la primera cosa que vostè ens diu per prevenir és un control del pes, res de sobrepès i tornar a la dieta mediterrània. Això és l'ABC.
Correcte. I tenir més activitat física de la que tenim.
Clar,
que tots
perquè
ens costa, perquè fem la majoria de la nostra feina asseguts, però idealment ens hem de mirar d'aixecar i si podem anar de la feina a casa a peu, millor que no pas que agafem un transport públic o que anem amb el nostre cotxe.
Perquè abans vostès deien dues o tres vegades a la setmana vés al gimnàs, i ara cada vegada diuen més, camina una hora al dia, cada dia. Això no té res a veure amb dues o tres vegades d'anar al gimnàs. Això és una altra manera de plantejar-ho, eh?
Segur. Perquè anys enrere la gent feia molta més activitat física perquè no hi havia ordinadors o n'hi havia menys que els que hi ha ara, i normalment la gent es movia més a la seva feina i per anar a la seva feina no feien servir tant el cotxe o els transports com es fa servir ara. Ara ja en un poble petit et trobes que la gent per anar d'un lloc a l'altre fan un quilòmetre o mig quilòmetre i agafen el cotxe. I a vegades en els pobles, que semblaria que hi ha d'haver ambient més saludable, la gent utilitza més el cotxe que en les grans ciutats, no? Llavors, no l'hem d'utilitzar, hem d'utilitzar un transport, sigui bicicleta, sigui les cames, no?, que ens facin fer exercici i que ens facin cremar calories.
Molt bé, ara de moment hem parlat de l'alimentació, la mediterrània i de l'exercici físic diari, amb un control del pes, que vostè hi posa l'accent, això, ni sobre però pesa un 10%, un 15%, no. Veiem que els centenaris, jo m'hi fixo, perquè he entrevistat moltes persones centenàries, totes són primes.
Són prims, sí.
Totes, no n'he vist ni una de grassoneta.
Les persones primes viuen més que les persones que tenen pes. Les persones primes tenen moltes avantatges fisiològiques sobre les persones que són grasses.
Què tenen d'avantatges? Què passa en aquest cos?
El seu organisme, si l'organisme humà està fet per un determinat pes. tota l'estructura de l'organisme, tant l'estructura òssea que l'aguanta, sí, els ossos, com l'estructura dels òrgans,
sí,
estan fets per treballar amb una quantitat de massa, diguem, de cèl·lules adequades. Si nosaltres pesem el 15, el 20, el 30, el 40, el 50% més del que hem de pesar, estem posant en el nostre cos en una situació d'estrès, però no només en el cor, que a vegades es diu, no, a tot l'organisme, perquè fem treballar molt més tots els òrgans, començant, per exemple, per les vèrtebres, per la columna, o per les caderes, o per als genolls. Les persones que tenen molt de pes, a la llarga, tenen molts problemes de genolls i acaben amb una pròtesi de genoll o una pròtesi de cadera. Per què? Perquè la seva estructura està feta per aguantar 60 o 70 quilos, i n'aguanta 100. I això durant molts anys. Per tant, estem, i des del punt de vista metabòlic, l'organisme també està fet per un pes adequat. Si tenim el pes que és molt més alt del que hauríem de tenir, estem forçant contínuament en el nostre organisme.
Aquesta cançó que sentim ara ens l'ha triat el doctor Pere Ginés, hepatòleg, catedràtic de Medicina per la Universitat de Barcelona, investigador que hi ha dedicat la vida. Hem parlat una mica de la dieta, hem parlat de l'exercici físic, però ai, l'alcohol.
No, rien de rien.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ni la via.
Edith Piaf, què fan al seu divan? Per què li agrada? Què li recorda?
No, me recorda quan jo era jove i quan festejàvem amb la meva dona, quan començàvem a sortir,
sí,
i era una de les cançons que ens agradava més.
Ah, i la ballaven?
Sí.
Ens convé ballar també per tot això,
sí,
que ens ha dit abans. Això sí, això ho podem incloure. I els efectes, perquè vostè parla de la seva dona, jo he pensat, esclar, quan estàs angoixat, que aquella angoixa que no se'n va, vas a la nevera, vinga, xocolata, i després un tros, sí, de formatge, i després unes olives, tot de règim, oi?
Sí.
Què? Com ho fem, això, per contrarrestar-ho?
Bueno, esclar, el problema, si menges poca de xocolata, tampoc engreixa tant, no?
La xocolata si ens la deixa negra,
Sí, negra.
Negra.
Bueno, la xocolata té uns segons efectes que, a nivell del sistema nerviós central, que genera una sèrie de canvis bioquímics que fan que la persona se senti més bé. Per això molta gent menja xocolata, no? Altres només mengen perquè els agrada, no? Perquè d'això. Idealment, quan estem tristos o estem deprimits, idealment no hem de fer cap excés. O sigui, és dolent perquè hi ha gent que està trista i es posa a beure. I llavors, sí, a partir d'aquí comencen a beure i és un problema. Hi ha gent que està trista i menja molt i llavors tenen un trastorn, diguem, de la conducta alimentària i tenen problemes perquè mengen massa, no? El que passa que és molt difícil, no? Perquè, esclar, els homes tenim limitacions i no som perfectes, i les persones, vaja, i tots tenim els nostres defectes. Hi ha gent que fa una cosa, hi ha gent que fa una altra. Lo important és identificar allò i mirar de que algú l'ajudi per solucionar aquest tema, no?
Aquí vaig, és a dir, cada vegada més, vostè que es dedica al fetge, pom, que és l'òrgan més gran i tan important, però cada vegada més entren en l'equilibri emocional, amb la xarxa de suport afectiva, com un element cabdal per la prevenció i també, diríem, per la cura, finalment, no?
Sí.
Els efectes a la nostra vida.
Sí, sí. Naturalment, la xarxa aquesta emocional de família, d'amics, i és molt important. És molt important per la vida quan un té salut, i és molt important per la vida, potser encara més o igual, quan un no té salut, no? Perquè aquesta xarxa és important perquè no hi ha res pitjor que una persona que estigui molt malalta i que estigui sola, no? Perquè no tingui ningú que pugui cuidar, que no tingui ningú que pugui estar una estona amb ell, encara que sigui per estar assegut al costat i només o donar-li una mica de conversa o fer-ho i companyia.
És que l'expressió fer companyia, que és,
sí,
com antiga,
companyia, sí,
és,
sí,
molt,
sí,
bona,
és molt,
no?
Bona, sí, 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 sí. Bueno, jo recordo quan era petit, doncs, parlaven a vegades amb les meves àvies i tot això, digues, he anat a veure aquesta persona i he anat a fer companyia, no? I a mi m'agradava molt perquè, vull dir, és una mostra de solidaritat humana, no? Anar a fer companyia a una persona, encara que no i diguis gran cosa, però és estar amb ella i és voler-li dir que bo que estiguis més bé, que et posis bé.
I això
bé.
Cura?
Bueno, no sé si cura, però ajuda.
Ajuda a curar.
Ajuda, esclar, ajuda.
La companyia de les persones,
sí,
ajuda a curar.
Sense cap dubte, sense cap dubte. I nosaltres ho veiem quan ens veuen a veure els pacients, és molt diferent quan tens una persona que té una malaltia greu i veus que té un suport familiar que sovint veus que l'acompanya, pues, a vegades el marit, a vegades l'acompanya una filla, a vegades l'acompanya un fill, que aquella persona que o no té ningú, o encara pitjor, que té algú i no us acompanya mai. I això la gent ho explica, perquè la que comences a entrar una mica i els hi preguntes una mica, i dius, escolti'm, la gent ho explica. I llavors veus que realment la gent pateix doble. Té un patiment físic per la malaltia i té un patiment emocional perquè veuen que el seu entorn, aquesta xarxa, que a vegades la gent explica que, com van crear aquesta xarxa, no? El que feien quan eren petits pels seus fills i tot això. Per la... I llavors veuen que aquell retorn que es pensava que tindrien no el tenen, no? I llavors això és un patiment que probablement és un patiment que afegeix en el patiment de la malaltia.
Avui parlem amb el doctor Pere Ginés, hepatòleg.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor.
I s'emociona vostè?
Sí.
Ho veig, eh?
Sí, que m'emociono, sí.
Jo dic un momentet en els oients, eh? Joan Manel Serrat, paraules d'amor, tenen a veure també amb la Núria?
Sí, bueno, tot sí, sí té a veure, perquè, esclar, són les cançons que van néixer en el moment que nosaltres érem adolescents, no? I en tota aquella època, no?, que veníem d'una època trista, fosca, des del punt de vista, diguem, personal, social, que era l'època del franquista, no? I en certa manera, doncs, el sorgiment d'una música catalana, no?, que transmetia emocions i que per això que pogués ser en català, no?, esclar, va representar un canvi important, de la mateixa manera que ho va representar el canvi polític que hi va haver després, a continuació, no? I per tant, sí, sí. I a més emociona perquè et fa reviure anys que eres jove, no? I totes aquestes anades cap al passat sempre emocionen.
És una crac la Núria, no?
Sí.
És una crac professionalment.
Sí, sí, sí. Sí, 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 totalment.
Ja un catedràtic i una catedràtica, jo no me'ls imagino junts a casa, no. Tanta càtedra, què?
No. No sé, som gent normal. No som
com és? Com és la Núria?
Ella, bueno... Jo crec que la defineixen més bé són les nostres filles, que ho diuen, bueno, ho diuen en anglès, no per res, sinó perquè les nostres filles van de petites, pues, estàvem fora, estàvem als Estats Units, i a vegades parlen una mica en anglès, no? I ells ho diuen la supermother.
Supermother, no? Sí.
I realment està molt ben trobat, perquè sí que és la supermother, no? Perquè ella ha sigut capaç de fer el que la majoria d'homes no sabem fer. Hi ha dones que sí que ho saben fer, no? Que és saber compaginar una intensitat de vida, diguem, familiar, amb dedicació als fills o a les filles, amb una vida professional també molt, molt plena, no? I llavors, en general, els homes som capaços només de fer una cosa, no? Això que diuen dels calaixets...
Sí, això és veritat, això dels calaixets.
Bueno, jo no ho sé, no soc ni psicòleg ni psiquiatre.
Jo penso que
sí, que això és bastant veritat, no? Almenys som capaços de concentrar-nos només en una cosa. Potser aquella cosa la fem més bé, però a vegades oblidem les del voltant, no? I llavors, quan estàs en una família i n'hi ha un que s'oblida d'unes coses, però n'hi ha un altre costat que no s'oblida mai de res, llavors això funciona.
Núria Fabrella és la catedràtica d'Enfermeria de Salut Pública, també de la Universitat de Barcelona, i a més diplomada en dietètica i nutrició. Tres filles.
Tres filles, sí.
Com són les filles?
Ah...
Bueno, no sé. Tenim els pitets fora, però...
per a mi són...
Ai, perdoni,
bàsicament,
és que bàsicament, he vist una cara d'il·luminada.
Bàsicament, jo penso que nosaltres hem intentat que... Bàsicament, els hem intentat ensenyar que fossin bones persones.
I ho són?
Em sembla que sí.
Però i vostès també.
Però bueno, un mai es jutja objectivament, no ho sé. Suposo que sí, però no, un no és gaire objectiu amb ell mateix. general.
L'Anna, la Marta i la Núria, professora de dret laboral, arquitecta, també metgessa i psicòloga. I ja és àvia, són àvies.
Sí, sí, tenim quatre nets. Tres netes.
Tres netes.
I jo més petit, que és un nen.
Ara, deu haver fet vostè, el deu haver abraçat-ho finalment,
sí,
un xicot,
sí,
aquí,
però,
no?
Bueno, sí, però no
estava... Però estava bé, amb les noies...
Estava molt contents i ens pensava, semblava que no hi hauria mai un nen, però ara
ha arribat un nen,
però no, amb les nenes estan molt contents.
Vostè és de Girona.
Sí.
Això marca caràcter.
Diuen que sí.
Fa molts anys que va venir cap a Barcelona,
sí,
vostè a estudiar.
Sí, vaig marxar als 17 anys. I llavors ja he tingut molt contacte, perquè tenia la meva família allà i lògicament els anava a veure, i tinc germans que viuen allà i tinc nebots que viuen allà, però no hi he tornat més a viure des dels... Bueno, mentre estudiava hi passava els caps de setmana.
Molts germans, eh?
Som set germans, sí.
I això com anava la vida a casa?
Bé, perquè a més estàvem relativament separats, llavors esclar, que jo soc un dels petits, i quan eren...
No, el cinquè de set,
no? El cinquè de set, i el meu germà gran, jo quasi sempre ho havia vist gran, esclar, perquè ell té 10 anys més que jo.
No? Clar, llavors, quan s'és petit,
sempre
ho
havia vist gran, sí. I d'això, no? No, però la vida d'una família nombrosa, molt bé, i després de gran, pues, lògicament la família és una d'aquelles coses que uneix i que agrada, i la nostra sempre, a través dels nostres pares i els avis, sempre ha sigut molt familiar. Doncs és que nosaltres és el que ja hem intentat transmetre a les nostres filles, no? La importància del nucli familiar i de passar-s'ho bé en família i d'ajudar-nos, no?
Però eren empresaris, eh? Empresa petitona,
sí,
no? Per empresaris.
Sí, bueno, el meu avi es havia posat per ell, ell treballava d'operari en un taller de reparació de motors i va obrir una petita empresa de bobinatge de motors. I llavors tenia una o dues persones que treballaven amb ell.
I
a partir d'aquí el meu pare doncs es va dedicar a l'empresa del seu avi i llavors es va dedicar a vendre material elèctric i electrodomèstics, no? I a partir d'aquí van anar creant una empresa que va anar creixent i d'això, però bueno, no he tingut massa la sensació d'una empresa d'això, sempre els havia vist que treballaven
com
molt.
El taller,
no, com un taller i d'això, però bueno,
petita, sí. Però no és ben bé petita,
no,
però...
després amb el temps es va fer més gran, sí, sens dubte.
I quan vostè va dir que volia ser metge, què va passar? Perquè no n'hi havia.
No hi havia hagut cap metge en la família i en realitat no va passar res. Me van dir, si vols medicina, perfecte, estudia medicina. No? Jo bàsicament vaig entrar en la medicina perquè estava interessat en les ciències de la vida. A mi el que m'agrada més de quan feia el batxiller, m'agradaven molt les matemàtiques, però no havia pensat mai dedicar-me a les matemàtiques, i després m'agrada molt la biologia. I m'interessava molt el perquè de la vida i els mecanismes de la vida i de la mort, lògicament. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí doncs vaig derivar a fer medicina.
Avui parlem amb el doctor Pere Ginés al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
I els cors aquí de Nabucco, de Verdi, aquest va a pensiero?
Sí, bueno, això té també que veure amb la meva dona, perquè ella havia, des de jove, des de petita, li agradava molt l'òpera, i llavors ella em va convèncer de perquè tinguéssim un abonament i que anéssim 3 o 4 o 5 vegades l'any al Liceu, no? Ja fa molts anys. Jo vaig pensar, és que a mi no m'agradarà això, perquè m'avorriré i m'adormiré. Però no, va resultar que amb el pas del temps doncs me va anar agradant i ara m'entusiasma l'òpera. I aquesta és una de les meves preferides.
Mira. Ho ha dit de passada que les seves filles de vegades mig parlen en anglès perquè han tingut temporades vivint als Estats Units per la investigació, precisament.
Sí, sí, correcte. Sí, sí, sí. Nosaltres hi vam anar, que teníem, era, jo tenia 30 i pocs anys, eh? Jo sempre hi vull haver anat, hi vull anar, en realitat hi vaig anar quan era estudiant de medicina. El primer contacte que vaig tenir amb la medicina dels Estats Units va ser quan jo era estudiant de medicina, perquè llavors tenia un meu cunyat que treballava allà, i la meva germana em va convidar a anar a passar un estiu allà, però jo vaig dir, jo vull anar a l'hospital. Jo vull anar... Jo vull anar a l'hospital. I sí, sí, vaig anar a l'hospital i vaig estar un mes i mig en un hospital, en un que diuen un county hospital a Connecticut, i després vam estar un mes i pico a Nova York, vaig estar 3 mesos en allà, i en allà anàvem a un altre hospital a Nova York també, no? I a mi em va fascinar, no? Em va fascinar tant als Estats Units, en aquella època, esclar, estic parlant, això era l'any 76, si no recordo malament, com la medicina americana, no? I llavors jo vaig dir, jo hi he de tornar. I com que sóc relativament tossut amb algunes coses...
Vol dir persistent.
Sí, 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 persistent. Doncs llavors la meva dona havia dit, nosaltres ens n'hem d'anar, I llavors vam decidir marxar. Jo vaig acabar medicina aquí, vaig fer l'especialitat aquí a Barcelona, i llavors al cap d'uns anys ens en vam anar allà. I vam marxar que les nenes eren molt petites, no? De manera que... les dues petites, la mitjana i la petita, els seus primers records són americans, no? Elles no tenen records dels primers anys, perquè van marxar que tenien 4 o 5 anys.
Clar, diu, va quedar fascinant de com era en els Estats Units, i parlem de just que acabava de morir Franco, que aquí encara es vivia en una etapa de començament de la democràcia, però ja ho veurem, com si diguéssim. S'ho mira ara? Es mira als Estats Units ara i es mira, ja dic, Catalunya, i què diu?
Bueno, Catalunya ha millorat molt, possiblement en comparació més del que ha millorat als Estats Units, però els Estats Units segueixen un país fascinant. El que passa que a vegades no hem de confondre, perquè jo he parlat molt això amb gent, que, amb amics nostres i tot això, i clar, no hem de confondre els Estats Units amb ni la seva gent amb els seus polítics. I llavors a vegades cometem l'error d'entendre un hospital, un país, ara m'equivocava, i confondre amb la seva gent. La gent dels Estats Units, i en general jo em refereixo a la gent de l'oest americà, perquè nosaltres vam estar a l'oest, no? És extraordinàriament amable.
El nivell d'investigació que ara hi ha a Catalunya, el clínic i tot el que hem parlat en els primers minuts, no? Aquest projecte que tiren endavant, també amb suport europeu, és comparable ara al nivell d'investigació... en salut?
Sí, sí, totalment. Algunes de les coses aquí són millors de les que es fan allà. El que passa és que per segons quina tecnologia punta, com que a vegades la tecnologia que es fa servir en la recerca de salut és tecnologia, diguem, que a vegades nosaltres no la tenim en l'abast, perquè no oblidem que les que fan aquest tipus de tecnologia són grans companyies, i les grans companyies estan als grans països, no? I llavors, per tant, segons quines coses ells hi tenen accés abans, i ells també tenen, en general, més diners per investigar que nosaltres.
Ah, això és molt important.
Sí, i llavors aquí el problema és que el nostre país, i quan el nostre país vull dir Catalunya i Espanya, dediquen pocs diners a la investigació, i per tant, si aquí es vol fer bona recerca, has de buscar fons d'Europa. Realment a Europa sí que hi ha diners, no? El que passa que llavors fa que els projectes que hagis de tenir han de ser molt competitius, perquè lògicament estàs competint amb tots els països d'Europa, i el percentatge de projectes que accepten és relativament baix. Però pots aconseguir quantitats bastant significatives de diners, molt semblant a el que hi ha als Estats Units o fins i tot més.
No n'hem parlat encara. L'alcohol i les malalties del fetge. Sí. Essencial, no?
Essencial, essencial, totalment. I és important començar potser per trencar una llegenda d'aquestes, diguem, que existeixen, que és de que un pensa, la gent pensa, que l'alcohol només fa mal si la persona s'emborratxa, no? I és clar, quan una persona s'emborratxa, llavors estem parlant de la toxicitat de l'alcohol a nivell del cervell, simplement perquè aquella persona ha begut massa, els nivells d'alcohol a la sang pugen, i l'alcohol, com que és una substància sedant i que altera el funcionament del cervell, llavors això és el que en diem un emborratxament, una borratxera, no? Però el dany que fa l'alcohol en els altres òrgans no depèn de la borratxera o no, sinó que depèn del consum continuat encara que no sigui de gaires quantitats, no? I nosaltres veiem molta gent que té una cirrosi produïda per alcohol que no s'ha emborratxat a la seva vida.
No s'ha emborratxat mai.
Mai de la vida.
I té una cirrosi provocada per l'alcohol.
I si tu li dius, escolti'm, vostè... No, diu, escolti'm, si algú m'hagués dit abans que això que bevia m'estava fent mal, jo fa 10 anys o 15 que hagués parat de beure.
Va, doncs, doctor Ginés, què és el que es pot beure que no faci mal?
Idealment, res, com els croissants. Estem en el croissant, però...
Un croissant al mes?
Una beguda al mes.
Una beguda al mes?
No, ara no. Ho dic en broma. Però, idealment, hem... O sigui, quan menys millor, aquesta seria la premissa. Però, si posem un màxim, el màxim seria el que en diguem una unitat de beguda al dia per les dones, perquè tenen més sensibilitat a l'efecte tòxic de l'alcohol, i dos en els homes, que serien, si ho mirem en una setmana, 7 unitats a la setmana per dones màxim i 14 per homes màxim.
Però parla
d'una... I ara us direu unitat. Què és una unitat?
Aquí vaig.
Una unitat és un quinto, no una mitjana. Una mitjana és una unitat i mitja. Vale? Un quinto, per tant, 250 centímetres cúbics de cervesa que té 6 graus.
Això com a màxim.
Això seria una unitat. Per tant, 7 quintos, un quinto cada dia. O bé, en el cas del vi, doncs una copa de vi, que és el que te serveixen quan vas a un restaurant al dia. Això és una unitat. Llavors, les dones, màxim seria o un quinto o una copa de vi al dia, si és que en pren una cada dia.
I si
llavors serien 7. Si només és de cap de setmana, doncs serien dos al dissabte i dos al diumenge, per dir alguna cosa. Però, esclar, la persona que, per exemple, es pren una copa de vi al vespre i un quinto a la tarda quan surt de treballar, ja està prenent 2 unitats.
Això ja no seria bo.
Per les dones, no. Són 2 per 7, 14. Hem de tenir en compte que hi ha més d'un... entre un 10 i un 20% de la població adulta que veu més que això que estem dient nosaltres, de l'ordre de 4, 5, 6 unitats al dia. I no s'emborratxen, eh?
O sigui, però de moment no dona símptomes
no,
de res.
No dona símptomes, però si això ho fa continuadament durant anys, la persona té un risc força alt d'acabar tenint una cirrosi al cap de 20 o 30 anys de fer això.
I no podré...
Sense haver-se emborratxat mai.
Mai. I no podran arreglar-ho, llavors?
No. No, ho hem d'arreglar abans. Podrem posar parxes, però no ho podrem arreglar.
Però això, vostè s'adona que no hi ha una campanya...
No hi és,
diríem, de no et prenguis més d'un quinto al dia de cervesa si és que beus cervesa, o un gotet petit de vi al dia si ets una dona, prou.
No hi és, però hi hauria de ser. I no hi és per diversos motius. Una, no hi és perquè això no ven gaire. Vale? Ven en el sentit, entre cometes, no?
Perquè és una restricció,
sí,
això.
Sí, esclar, sí. Però no hem d'oblidar que el alcohol és un tòxic.
Sí, però...
Sí, és com el tabac, eh?
Fixem-se... Aquí ha entrat la idea del tabac.
Ha entrat la idea del tabac, però l'alcohol no. Però per què? Per què l'alcohol no? Doncs perquè hi ha diguem, un sistema empresarial a darrere, que sobretot en els països, que són països que
són
sempre són productors, perquè sempre s'ha fet vi des de l'època dels romans o dels grecs i tal. Llavors, això era a les taules de les cases i eren a les masies, que hi havia un porró sempre, i en els nens, quan eren petits, a mi m'havien donat per berenar pa amb vi sucre.
I ho preníem
d'una manera tan natural, però no és tan natural, perquè això s'ha vist que si ho consumeixes per sobre d'aquestes quantitats, estàs fent mal en el teu fetge. I llavors és un mal que, primer, és invisible, perquè és asimptomàtic, i quan et produeix símptomes, que ja ets gran, llavors a vegades és irreversible. Per tant, és molt important que cuidéssim la salut del fetge en aquest sentit, no?
Jo tinc aquí una pila de cançons per posar-li, que ens les ha triades, i de lectures, i de pel·lícules. En fi, haurà de venir un altre dia, perquè estem, diríem, aquí fent com el màxim de divulgació per prevenir, i no sé si tindrem prou temps. Hepatitis A, B i C, què tenen a veure? Què fan?
Sí, bueno, tenen a veure que tots són virus que afecten d'una manera prioritària, no exclusiva, però prioritària en el fetge, no? I et causen hepatitis, no? Els tres. Diferències importants. L'hepatitis A mai es torna crònica. De manera que si un ha passat una hepatitis A, no passa res perquè es cura.
Allò que surt a l'analítica i diu no es preocupi.
No, això és una hepatitis passada.
Molt bé.
L'hepatitis B i la C sí que es poden tornar cròniques. Més la C que la B. Avantatges, altres aspectes. Hi ha vacuna molt efectiva contra l'A i la B. I això ara es posa en els nadons des de fa molts anys i això és el que fa que veiem molta menys hepatitis A i B en la població autòctona. De manera que l'hepatitis, sobretot la B que veiem, és amb immigrants, població de la Centre-Àfrica o del sud-est asiàtic, que no s'han vacunat perquè no hi ha la vacunació universal en els seus països, i arriben aquí i molts d'ells no saben que tenen l'hepatitis, i llavors se'ls descobreix quan estan aquí.
Avui parlem amb el doctor Pere Ginés.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Still miss someone. I aquí troba a faltar vostè.
Bueno, trobo a faltar en aquest moment trobo a faltar pues, a la meva mare que va morir l'any passat, que quasi tenia 100 anys. Evidentment va tenir una vida molt plena i molt feliç i ningú pot pretendre viure per sempre, no? Però la trobes a faltar. En el meu pare, que també fa més anys que falta, no? I bàsicament aquestes són les dues persones que trobo a faltar més. Hi ha altres persones també, lògicament, de la família i amics que també trobo a faltar, no? Però bueno, formes part de la vida, no? I tu vas tirant endavant i trobes a faltar la gent i hi haurà un moment que els que t'estimen et trobaran a faltar tu.
Quins valors li han transmès al pare i la mare, doctor Ginés?
Bueno, bàsicament em van transmetre els valors del treball, no? En el sentit de treballar, perquè les coses, si no les treballes, no les aconsegueixes, no? Em van transmetre que el treball era més important que la intel·ligència, perquè una persona que encara que no sigui extremadament intel·ligent, si treballa se n'acaba sortint, mentre que un intel·ligent que no treballa no se'n surt mai. Em van transmetre uns valors d'una ètica cristiana, perquè ells eren molt religiosos, no? I aquests, pues, en el fons, són valors que són molt humanístics, si un deixa de banda doncs, els temes d'anar a missa o no anar a missa, etc. No? Però bàsicament l'ètica del treball i l'ètica d'intentar ser bona persona i de mirar d'ajudar els altres, no? I això és el que jo recordo més d'algú que me van transmetre.
Durant anys he anat a dormir d'hora. De vegades, tot just apagada l'espelma, els ulls se'm tancaven tan ràpid que no tenia temps de dir-me «M'adormo». I mitja hora més tard, la idea que ja tocava buscar el son em desvetllava. Volia desar el volum que creia tenir encara entre les mans i bufar el llum. Mentre dormia no havia deixat de reflexionar sobre el que acabava de llegir, però aquestes reflexions havien pres un gir una mica particular. Llavors començava a resultar-me inintel·ligible a la recerca del temps perdut de Marcel Proust, perquè ens l'ha triada.
Sí, bueno, ho he triat perquè és un dels llibres, bueno, i diré la veritat, és un llibre que jo feia, vull llegir, no de tota la vida, però sí de feia molts anys, i que no m'havia posat mai perquè és massa gran, no? En realitat diuen, he llegit, no sé si és cert, que és el llibre complet més llarg que existeix. I en realitat no l'he acabat de llegir encara, però porto 12 volums, jo llegeixo una col·lecció d'aquestes que va sortir traduïda al català, que és de Viena, si no recordo malament, i em sembla que són 16 volums i em porto 12 o 13 de llegits. I cada estiu en llegeixo un o dos. I com que és bastant fàcil de recordar com estaves, el vaig llegint en mica en mica. I la veritat és que és un tipus de lectura que s'ha de llegir molt a poc.
Que bé.
Perquè s'hi ha de dedicar molt de temps i has de tenir l'esperit molt tranquil, perquè si no, no ho pots llegir.
I ens ha triat també, per tant, recomanem la Divina Comèdia de Dante Alighieri, l'Odissea d'Homer i el discurs del mètode de René Descartes. Gairebé que acabem, doctor Ginés. Digui'm què vol aconseguir.
Jo, bàsicament, a veure, per... En relació professionalment, bàsicament el que vull aconseguir és haver estat un bon metge i haver estat capaç d'ajudar els pacients que he tractat. I llavors haver estat capaç de contribuir una mica a ampliar el coneixement de la medicina, no? És a dir, no només aplicar medicina, sinó també generar coneixement en la medicina, no? I això és una cosa que no m'hagués pensat mai que hagués sigut capaç de fer-ho. Em sembla que més o menys he anat contribuint, i encara la idea és que contribueixi tot el que pugui més. I a nivell personal, doncs, haver passat aquesta vida, doncs, intentant ajudar la gent i actuant de manera, diguem, adequada personalment, i deixar un llegat a les meves filles, que elles puguin deixar als seus fills i filles, i també haver compartit moments amb els nostres amics i amb la gent que ens estima, no?
Vostè estima, eh?
Bueno, no ho sé.
Acabarem amb una cançó de Lluís Llach, que també ens ha triat, i li demano. I per Catalunya, què voldria?
Per Catalunya voldria, bàsicament, la independència. Perquè considero que la independència és més justa. La situació que tenim actualment és injusta. A mi el que em sorprèn és que les persones que no són independentistes no es queixin contra Espanya de què estan tractant malament a Catalunya. I això sempre m'ha sorprès, no? O sigui, poden dir que els polítics independentistes es queixen massa i són poramiques, etc. Però en els que no són independentistes, jo, si no fos independentista, aniria, i tingués capacitat d'influir, aniria en el govern espanyol i li diria: esteu tractant de manera infame amb una part de lo que és el vostre país. Com voleu que aquesta gent vulgui viure en el vostre país si us esteu tractant malament, no? I bàsicament és el que voldria per al meu país.
Pere Ginés.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Gràcies.
Moltes gràcies. Un plaer.
Gràcies per aquesta feina que fa, que jo penso que té tantes branques, la d'investigar, la de veure els pacients. Vostè que diu: vull continuar veient els pacients. Si no veus el malalt, com que un s'allunya, no? Uh-huh. Enmig de, no sé, dels laboratoris, no? I que continua ensenyant i treballant en equip. Gràcies per la seva feina i pel seu compromís. Gràcies, de debò, doctor Ginés.
Moltes gràcies.
Blai Mercè, Albert Castellví, Rosa Silloé i Sílvia Còpolo. Fem el divan a Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Còpolo. Escoltem les persones.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Tenen por, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Contrabandistes, mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. Smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. And smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Hate to go.